takes to kill him.
Aquí comença Músiques del segle XX, un programa sobre les històries de les mil músiques.
A Contrabanda, el 91.4 de la FM.
Bon dia, amics i amigues, oients de Contrabanda FM. Aquí comença una nova edició de Músiques del segle XX, programa que, com ja sabeu, els que l'heu escoltat altres vegades, és un programa de música i història, en el qual posem música feta durant algun temps determinat del segle XX, del segle passat, i evoquem el context històric d'aquesta música. Esteu escoltant a través de la ràdio lliure Contrabanda FM, que com sabreu ja molts, estem al 91.4 de la freqüència modulada, i per aquí ens estareu escoltant molts de vosaltres, però també ens podeu escoltar i ens estareu escoltant altres a través de la nostra pàgina web per streaming, on podeu escoltar les emissions de Contrabanda en directe també, pàgina web que és www.contrabanda.org. Albert, que és el que edito i realitzo i preparo aquest programa. I avui, el programa que farem avui és el tercer d'una sèrie de programes dedicats a la música a la Unió Soviètica. Ja vam emetre en els dos programes gravats anteriorment la primera part i la segona, i avui emetrem la tercera part d'aquesta sèrie de tres programes sobre la música a la Unió Soviètica. Avui estic a Contrabanda gravant aquest programa en directe, avui que som dissabte 23 de novembre del 2019. Aquests tres programes són una gravació dels que vam emetre el novembre del 2017, quan va ser els 100 anys de la Revolució Russa, que va donar lloc a la Unió Soviètica. I ara el que estic fent és tornar a emetre la gravació d'aquests programes perquè em semblen prou interessants per tornar-los a escoltar. Saludo doncs una altra vegada els oients de Contrabanda FM, i també saludo els oients de Radioactiva del País Valencià, que també poden escoltar aquest programa els dissabtes a les 8:30 del dematí. A Ràdio Contrabanda aquest programa s'emet bé en directe o bé gravat els dissabtes, com avui, de les 12 a 1:30 del matí, i els dimarts de 2:30 a 4 de la tarda. També podeu escoltar aquest programa i tots els d'aquesta sèrie a través del podcast d'aquest programa, que el trobareu a la nostra pàgina web www.contrabanda.org, clicant a la columna de la dreta on hi ha el podcast de tots els programes, clicant sobre Músiques del segle XX, us apareixerà un podcast en el qual hi ha tots els programes d'aquesta sèrie Músiques del segle XX. començar aquest programa escoltant una música del músic soviètic Dmitri Shostakovich, música que es diu Suite de Gadfly, que està feta per una pel·lícula, banda sonora d'una pel·lícula. I avui, com us he dit, és el tercer capítol d'aquesta sèrie de la música de la Unió Soviètica. Els capítols anteriors, primer i segon, vam explicar doncs com a partir de la revolució d'octubre en el que es va crear la Unió Soviètica, com va evolucionar la música. Tant, en el primer capítol vam explicar la música fins a la Segona Guerra Mundial, a l'època de Lenin i del primer Stalin, l'època postrevolucionària immediata i la primera època de Stalin. El segon capítol vam explicar la música des dels anys 60, 50 i 60, o sigui, la música de partir de l'any 1945, que es va acabar la Segona Guerra Mundial, i els anys 60, la música de l'època de l'últim Stalin i també de la dirigència de Khrushchev. I avui parlarem de la música i la història de la Unió Soviètica als anys 70 i 80 fins a l'any 1991, amb el qual va desaparèixer la Unió Soviètica. Anem doncs per la música soviètica dels anys 70. A partir del 1965, en què va ser destituït el líder, el president de la Unió Soviètica i del Partit Comunista, Nikita Khrushchev, que, com us vaig explicar en el capítol anterior, va donar pas a una època d'una mica d'apertura del règim soviètic, una època en la qual es va tenir una màniga més ampla pel que fa a la cultura i la música també. No, també hi va haver una certa apertura política, però sense canviar cap de les directrius o de les característiques principals del règim de la Unió Soviètica. O sigui, era un règim de partit únic, en el qual no hi havia eleccions democràtiques i en el qual hi havia una forta censura sobre totes les no hi havia llibertat d'expressió, hi havia una forta censura sobre la cultura i la música. Censura que es va afluixar, com us dic, a partir des de l'any 58 a l'any 60, en el qual va destituir a Leonid Nikita Khrushchev. I a partir de llavors, i sobretot als anys 70 i primera meitat dels 80, el líder que va governar més temps va ser Leonidas Brezhnev, i durant la seva presidència de la Unió Soviètica es va retrocedir amb aquestes reformes aperturistes que havia fet Khrushchev, i també en quant a la geopolítica es va tornar a la Guerra Freda amb els Estats Units, en paral·lel a les presidències dels Estats Units de Gerald Ford i Ronald Reagan. Per tant, es va tornar a rellençar la carrera armamentística que s'havia frenat durant l'època de Khrushchev. I també es va tornar a recrudir la censura i diguéssim la falta de llibertat d'expressió. Una mostra d'aquesta tornada de la censura va ser l'arrest i gulag dels escriptors Sinyavsky i Daniel a l'any 1965. Tot seguit Khrushchev va ser tret del poder. El gulag se'n diu gulag a la reclusió o l'exili dels dissidents del règim soviètic, que se'ls obligava a viure a Sibèria en unes condicions molt dures i no podien deixar la seva residència, aquests pobles, per tant era una espècie de semi-empresonament. I una altra mostra d'aquest retrocés i de la tornada de la Guerra Freda va ser la invasió de Txecoslovàquia a l'any 1968 per part de l'exèrcit de la Unió Soviètica, com a motiu que a Txecoslovàquia va haver durant uns mesos el que es va anomenar Primavera de Praga, que va ser una rebel·lió popular contra el règim comunista de la Unió Soviètica, contra el règim comunista tal com era, que era un règim, diguéssim, al qual no es prepenia la llibertat d'expressió ni la llibertat d'expressió política. El qual no vol dir que els que es van revoltar estiguin en contra del comunisme, sinó que volien un comunisme diferent en la seva major part. També hi havia qui volien un règim capitalista, però la majoria volien un comunisme més obert. Llavors això va fer que el front del Partit Comunista es posés en una sèrie de líders més aperturistes, partidaris, com us dic, d'una apertura del sistema comunista, sense abandonar-lo, però això la Unió Soviètica no ho va tolerar, i llavors es va enviar els tancs a sufocar aquesta rebel·lió popular, aquesta primavera de Praga, i es va avortar i es va imposar un governant amb una línia més dura i més prosoviètica. També una altra mostra d'aquest recorriment de la Guerra Freda va ser la Guerra d'Afganistan, en la qual es van enfrontar el règim prosoviètic que hi havia implantat a l'Afganistan, i per altra part una guerrilla fonamentalista islàmica, curiosament apoyada pels Estats Units d'Amèrica. Llavors aquesta guerra va estar durant uns anys, va durar a partir de l'any 1979, en la qual la Unió Soviètica va intervenir en aquesta guerra en suport del règim prosoviètic comunista, i es va acabar als anys 70, en la qual la Unió Soviètica va decidir retirar-se de l'Afganistan. No, perdó, als anys 80, després en parlarem. I bé, mentre passava tot això, doncs continuava la producció musical a la Unió Soviètica, més o menys censurada pel règim, a través de la Unió de Compositors, que eren els que deien quina música estava bé i quina música estava malament, i per tant el que feia una música que s'apartava d'aquests criteris s'arriscava a que aquesta música no fos publicada ni fos tocada als concerts. Estem parlant de la música clàssica, evidentment, i també del jazz i la música més popular. No, després parlarem de la música pop a la Unió Soviètica, que va començar més tard. En quant a la música clàssica, seguia el predomini del mestre, gran mestre, Dmitri Shostakovich. Música, com us vaig explicar a les edicions anteriors, per una part es va plegar els criteris i les directrius oficials del règim soviètic, sobretot a l'època de Stalin, però per altra part també va saber sortejar amb intel·ligència, sortejar aquests criteris i fer una música més avantguardista amb les seves obres, per exemple, de càmera, de música de càmera, i també amb algunes sinfonies, les quals algunes d'elles van ser censurades i prohibides durant una certa època pel règim de la Unió Soviètica. Hem escoltat al principi una seva desena sinfonia, que va ser una sinfonia bastant feta segons els criteris del règim, els criteris de la, que deien que la música clàssica havia de ser comprensible per les masses, per tant no podia ser avantguardista, no podia ser atonal, havia de ser una música, diguéssim, neoclàssica. Això ja ho vam explicar al programa anterior. I Shostakovich va morir a l'any 1975, després d'haver culminat les seves obres sinfòniques amb la sinfonia número 14. Shostakovich va ser un gran sinfonista, i com que era catedràtic de composició al Conservatori de Leningrad, va deixar una sèrie de deixebles que van ser uns grans músics, tots ells. Avui escoltarem música de tres deixebles de Shostakovich. En primer lloc, és de destacar que dos d'ells eren dones, Galina Utsvolskaya i Sofia Guibalduina, i això ens dona idea de que a la Unió Soviètica una de les coses bones que va tenir el règim soviètic és que les dones realment tenien les mateixes oportunitats que els homes en quant a participació en la vida laboral i també en la cultura, en la intel·lectualitat. Realment en aquest sentit va ser un règim molt avançat. Això no vol dir que hi hagués molt masclisme a la vida quotidiana i que realment les dones no estessin no estiguin sotmeses a l'home en quant a els temes de la vida domèstica, de la vida sexual i aquestes coses. Però en quant a l'accés a la cultura, doncs realment va ser un règim molt avançat en el sentit de l'admissió de les dones al mateix nivell que els homes. Anem a escoltar, doncs, ara, per ja passant a la música, una obra d'una d'aquestes músiques de Galina Ivanovna Usbolskaya. Era una música que va néixer a Leningrad i, com us he dit, va ser deixeble de Shostakovich, i era una música que va fer sempre una obra avantguardista, sense concessions a la tendència dominant, que era de fer una obra neoclàssica, comprensible per les masses. Aquesta dona i llavors no va ser valorada adequadament degut a aquesta característica fins a la fi del comunisme. Escoltem d'aquesta Galina Usbolskaya un fragment del seu gran duet per violoncel i piano, que està interpretat al violoncel per el gran violoncelista també soviètic Mstislav Rostropovich. Thank you. escoltat un fragment d'aquesta obra per violoncello i piano de la compositora Galina Utsvolskaya. Com heu vist, una obra molt avantguardista. I també durant aquests anys 70 la Unió Soviètica es continuava produint música popular, a part de la música clàssica, música popular que només hi havia una discogràfica, que era una discogràfica estatal, ja us en vaig parlar al programa passat, que es deia Melodilla, i aquesta editora discogràfica, per tant, la música que es gravava havia de passar pels criteris d'aquests oficials de quina era la música correcta. Llavors hi havia una sèrie de músiques que no s'editaven ni es distribuïen discogràficament perquè aquesta discogràfica Melodia no les volia editar. Un dels músics que no van ser editats per Melodia és un cantautor, Vladimir Semyonovich Vysotsky, o sigui, Vysotsky, era conegut per Vysotsky, era un cantautor que va néixer i vivia a Moscou, era cantautor i actor també, i es va fer molt popular com a actor, tant al teatre com a la televisió, però no tant com a cantant, ja que estava vetat a la discogràfica aquesta oficial i les seves cançons només es distribuïen amb cassets, de manera... Bueno, la gent més jove, suposo que sabreu el que era un casset, era una d'aquelles cintes petites que es gravaven i que es reproduïen amb uns aparells petits, que va ser un medi de difusió de la música i de passar-se música uns als altres, el més important, abans de que existís els ordinadors i internet. Bé, doncs la música d'aquest Vysotsky es distribuïa a través d'aquests cassets. Va morir molt jove perquè era alcohòlic, com molts soviètics, a la Unió Soviètica i a Rússia ara també l'alcoholisme és una greu addicció que està molt, molt difosa. I anem a escoltar una cançó d'aquest cantautor, una cançó que ell va estar casat amb una actriu de cine que es va fer molt popular a Occident també, que es deia Marina Vladi, i és una cançó dedicada a la seva dona Marina Vladi.
Лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня и от света. И думаешь ты, что прекраснее нет, чем лес заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным ссорит, все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда украду, если краша тебе по душе. Зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше. Если терем с дворцом кто-то занял, соглашайся хотя бы на рай в шалаше. Если терем с дворцом кто-то занял.
I mentre a la Unió Soviètica es produïa aquesta música, en aquesta època, finals dels 60 i anys 70, a Occident era l'època en la qual eclosionava i triomfava la música pop i el rock. Música pop i rock que a la Unió Soviètica no era ben vista, per tant no es publicava directament, però sí que arribava, els seus representants més coneguts com els Beatles i els Rolling Stones inclús no arribaven discos, no es venien discos a la Unió Soviètica d'aquests anys, però sí que arribava a través de gravacions importades clandestinament que després es distribuïen entre els joves a través de gravacions amb aquest casset. Vull dir que a pesar de que era una música que no era grata, pues, tenia tanta força entre la gent jove que van anar arribant a poc a poc i van ser la música que més li agradava a la joventut soviètica. Als anys 70, però, sí que va començar, és quan es comença el rock pròpiament soviètic fet per grups de la Unió Soviètica. Amb gravacions també clandestines que passaven de mà en mà i els primers grups coneguts del rock soviètic van ser uns que es deien Machina Vremeni, que és màquina del temps, i un altre que es deia Aquarium. Als anys 80, l'any 1980 es va fer el primer festival rock a Tiflis, Geòrgia, i el rock aquest va començar a sortir a la superfície ja amb gravacions fetes a la pròpia Unió Soviètica per la discogràfica oficial aquesta, o per altres discogràfiques que van començar a sortir petites, i aquest rock soviètic va als anys 80 tenia tres centres principals: l'un a Leningrad, on sobretot hi havia grups amb tendència pop i new wave, grups els més coneguts que van ser un que es deia Kino i un altre que es deia Alisa, a la ciutat d'Ekaterinburg, que va ser un centre molt important d'aquest rock soviètic, sobretot en la tendència de rock sinfònic, i amb el grup més conegut que es deia Nautilus Pompilius, i a Moscou, on va predominar la tendència heavy metal i glam. Anem a escoltar un parell de gravacions d'aquests grups dels anys 70 i primers anys 80, grups de rock soviètic. Primer escoltarem una del grup Kino, que va ser un dels més populars, que tenia un cantant líder que es deia Víctor Tsoi, que es va fer molt, molt famós i molt que va constituir un cantant rock amb molts fans. Anem a escoltar una cançó que es diu Grupa Krovi, de Kino. We'll be right back.
раз не дрожат, и вовремя урок. Солнечный день в ослепительных снах. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи.
Cançó que hem escoltat del grup de rock de Leningrad, Kino. I ara escoltarem una d'un altre grup d'aquests grups de rock soviètics dels anys 70 i primers 80, que és un del grup Nautilus Pompilius, grup de Ekaterinburg, que es diu Bèstia.
Здесь скрывается зверь.
Cançó que hem escoltat del grup Nautilus Pompilius, un d'aquells grups del rock soviètic dels anys 70 i principis dels 80. L'edat d'or del rock soviètic i del ressorgiment cultural en general es produí, però, en la segona meitat dels anys 80, en paral·lel als canvis polítics que va impulsar el nou secretari general del Partit Comunista de la Unió Soviètica, Mikhail Gorbachev. Ja a principis dels 80 ja el règim de Brezhnev mostrava el seu esgotament i sorgien cada cop més veus dissidents en la societat i en la cultura. Una mostra d'aquesta cultura dissident són els films del cineastre Andrei Tarkovsky, alguns coneguts aquí, no sé si heu vist alguns la pel·lícula que es diu Solaris, que és molt bona. Doncs aquest cineasta expressava la crisi de la societat soviètica d'aquests principis dels anys 80. Per enfrontar aquesta crisi, en una primera fase es va fer un intent de reformar des de dins el sistema comunista per aquest nou secretari general Mikhail Gorbachev, que va ser nomenat secretari general del Partit Comunista l'any 1985, i l'any 1987 va publicar el llibre Perestroika, en el que elogiava a Lenin enfront a Stalin, criticava l'era Brezhnev i preconitzava l'apertura política, que en rus s'anomena perestroika, i l'apertura informativa, que s'anomena glasnost. Va suavitzar la censura sobre els llibres i obres d'art i va amnistiar de l'exili a intel·lectuals, com per exemple, i dissidents, com el físic Andrei Sacharov, que va ser un dels principals oponents al comunisme. Poc a poc també va anar canviant les estructures polítiques i soscavant el poder del Partit Comunista. Si bé no es van permetre els partits polítics, de fet, es van tolerar diferents tendències polítiques en la societat i dins del partit. Al mateix temps, es va reforçar el paper de l'Assemblea de Parlamentaris en detriment del partit. En quant a l'economia, Gorbachev va alleujar la planificació central rígida i es va tolerar l'empresa privada, un cert tipus d'empresa privada. També en política exterior, l'any 1987, la Unió Soviètica va signar amb els Estats Units el president Reagan un tractat de reducció del armament nuclear, i l'any 1989 va retirar les tropes soviètiques de l'Afganistan. Tanmateix, aquests canvis no van servir per salvar el comunisme, perquè el despantallament del sistema basat en estructures centralitzades, partit únic, economia totalment planificada per l'Estat, no va ser substituït de manera bastant ràpida per un altre sistema. Va haver un buit de poder, com si diguéssim, i el primer punt per on va fallar aquest poder o aquest sistema va ser el manteniment de la Unió de Repúbliques Soviètiques. Es va produir a poc a poc una sèrie d'independències de les diferents repúbliques, i entre l'any 1989 i 90 es van independitzar totes les, o la majoria de les repúbliques, antigues repúbliques soviètiques, les repúbliques del Caucas, Geòrgia, les repúbliques de Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, també la Ucraïna es va independitzar, que va ser un punt clau, i llavors de fet el poder central de la Unió Soviètica es va reduir a les repúbliques russes. En Rússia, les seves repúbliques estaven al voltant de Rússia o d'ètnia russa. Això va ser l'inici de la descomposició de la Unió Soviètica, i la reforma no va poder portar-se a terme per part de Gorbachev. A l'any 1990, Boris Yeltsin, que era el president de la República de Rússia, va encapçalar els partidaris de la via ràpida cap a l'economia capitalista, i van començar a desgastar Gorbachev, que Gorbachev no volia eliminar el comunisme sinó reformar-lo. I el 1991, enfront d'aquestes partidaris de la via ràpida, va haver una reacció dels partidaris de mantenir el sistema comunista tal com estava, i llavors aquests partidaris del comunisme tal com estava van donar un cop d'estat el 1991, van destituir a Gorbachev, i llavors va haver un enfrontament entre aquests i els partidaris del capitalisme encapçalats per Yeltsin. Aquests van resistir i van guanyar, i llavors Boris Yeltsin va ser proclamat president de la nova República de Rússia. República que amb Yeltsin va implantar l'economia capitalista de manera salvatge, mantenint-se però el poder de molts antics dirigents del Partit Comunista i de les antigues empreses públiques, que es van convertir en grans empresaris del nou capitalisme que es va implantar a la Unió a Rússia, a la República de Rússia. La societat, sobretot els joves, en principi va donar la benvinguda aquests canvis, perquè significaven un accés als béns de consum dels que disfrutaven els occidentals, i també perquè hi havia una major llibertat d'expressió i de premsa i de cultura, i també com a elements positius, i també perquè era més fàcil viatjar fora de la Unió Soviètica. Però ben aviat la societat soviètica es va adonar també de l'augment de la pobresa i de la desigualtat que va implicar aquesta apertura al capitalisme salvatge sense mantenir les coses positives del comunisme. La cultura va millorar amb la llibertat d'expressió, però també va penetrar la cultura occidental de consum produïda per les grans multinacionals. Bé, una mica aquest és el balanç que faig jo, un balanç personal de la desaparició de la Unió Soviètica i de l'època de Gorbachev, en el qual es va intentar la reforma del sistema comunista. Ja tornant a la música clàssica, als anys 70 i 80 els compositors clàssics soviètics van destacar músiques avantguardistes, en contrast amb el predomini del minimalisme i el neotonalisme que predominaven a Occident. Ja hem escoltat abans una mostra d'aquesta música avantguardista per part de la compositora Usbolskaya, i ara anem a escoltar dues músiques clàssiques de dos altres deixebles de Shostakovich. En primer lloc escoltarem una música d'un compositor, Alfred Snitschke, que va ser potser un dels compositors més reconeguts d'aquests finals de la Unió Soviètica. Va començar a estrenar a finals dels 60. Als anys 70 va ser criticat per la Unió de Compositors Oficial, i la seva provocativa Sinfonia número 1 va ser censurada. Després va composar moltes més músiques i sinfonies, i amb molta més llibertat ja després de la caiguda del règim soviètic i també durant l'època de Gorbachev. Anem a escoltar un fragment d'aquesta sinfonia número 1 d'Alfred Schnittke. Escoltarem només un fragment d'uns 10 minuts perquè dura una hora. Doncs escoltem aquesta primera sinfonia d'Alfred Schnittke. escoltat aquest fragment d'aquesta provocadora primera sinfonia del compositor soviètic Alfred Snitschke. I ara escoltarem una altra obra d'una altra compositora deixeble també de Shostakovich. És Sofia Gubaidulina, que és una compositora, una de les grans compositores vives que hi ha ara en el món. També va ser censurada durant els anys 60-70 per l'oficialisme. La seva obra més coneguda és una que es diu Offertorium, de l'any 1980, i a l'any 2000 li van encarregar una obra d'homenatge a Bach junt amb altres dels músics més importants vius avui en dia de música clàssica, com són el xinès Tan Dun, l'alemany Wolfgang Rim i l'argentí Osvaldo Golijov. Doncs Gubaidulina va ser reconeguda per aquest encàrrec com a una gran compositora. Anem a escoltar una obra seva que és curteta. És un concert molt curiós, concert per dues orquestres, per una orquestra clàssica i una altra de jazz. Anem a escoltar doncs un fragment d'aquest concert per dues orquestres de Sofia Gubaidulina.
Thank you.
Magnífica obra de Sofia Gubay Dolina. I en aquests anys 80 també continuava el rock soviètic, ja a partir de l'època de Gorbachev, expressant-se en total llibertat. També evidentment va continuar després de la caiguda del comunisme. Grups importants d'aquests anys van ser un grup que es deia DDT, o sigui, el nom d'aquest insecticida, que era de la ciutat d'Ufà, un grup dels de més èxit i populars del rock rus, inclús avui en dia segueix sent-ho. I també grups de heavy metal, que com hem dit, sobretot van sortir a Moscou, la ciutat on hi va haver més grups de heavy metal. Anem a escoltar ara una música d'un grup de heavy metal que es diu Aria, grup de Moscou, com hem dit, una gravació en directe d'una actuació d'aquest grup Aria de heavy metal rus.
Композиция под названием «Потерянный рай», уважаемые друзья. Далее «Улица Роз». Съемка клипа в 88 году на эту песню вызвала массовые беспорядки. Вместо заявленных 300 человек собралось более 7 тысяч фанатов «Арии» для съемок. Ну, а-ха-ха! улица Рос, уважаемые друзья.
Heavy metal, que no té res com vejar el que es feia a Occident en aquests anys, heavy metal soviètic. I ara fem una tornada a la música clàssica i es posarem una composició d'una compositora també dona d'Azerbaijan, de la República d'Azerbaijan, que es diu Frangiz Alizadeh, en la qual barrejava la música clàssica amb el folklore del seu país. Es diu Habil Sajahi i està feta per violoncel i l'instrument tradicional d'Azerbaijan. escoltat música d'aquesta compositora soviètica de l'Azerbaiyán, una magnífica música, i ja anem acabant el programa. No ens dona temps de... De fet, hem pogut acabar aquest recorregut per la música de la Unió Soviètica, que ha durat tres programes, avui era el tercer. Hem acabat, doncs, a l'any 1991, que és quan la Unió Soviètica es va descomposar, es va dissoldre. Però vull acabar amb una espècie d'epíleg, posant una música de la Rússia postsoviètica, la Rússia de Putin. No em dona temps ara d'estendre'm amb parlar amb com és la política en aquesta època de Putin. Ja ho farem, a veure si podem fer un altre programa, però si us posaré una música d'un grup de música punk i de performers que es diu les Pussy Riot. És un grup de dones, un grup feminista, un grup totalment crític amb Putin, amb la seva política i la seva figura, i crítica per la qual tres d'elles han passat 2 anys a la presó arrel d'una actuació que van fer a una església de Moscou. Escoltem, doncs, per acabar el programa, aquesta música de les Pussy Riot, d'aquest grup punk feminista, que una música que es diu Putin us ensenyarà a estimar. Genials, les Pussy Riot. I amb elles acabem, doncs, aquest programa i aquesta sèrie que hem dedicat a la música de la Unió Soviètica. Espero que us hagi agradat i us hagi interessat. I em despedeixo fins al proper programa en directe, que serà el dissabte 7 de desembre a partir de les 12:00 a 1:30. Molt bé, doncs, que tingueu una bona quinzena i fins al proper programa en directe. També recordar que es repetirà aquest mateix programa durant el dissabte que ve, de 12:30, i el dimarts de la setmana que ve i de l'altra, de 2:30 a 4 de la tarda. Adéu-siau.